Què tal? Bona tarda. Passa un minut al punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, emissora municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva en aquesta nova edició del Temps de Descompte que arrenquen ara mateix, avui dilluns 18 de gener de 2016. Tanquem primera volta amb la territorial futbolística, amb la primera catalana, el Sobrense, que la tanca amb un empat a dos al camp del Redis. Sisè a la classificació, amb 29 punts, a només 3, malgrat tot, del segon classificat, que és el Castelldefels. Però potser amb aquella certa sensació que en els dos últims partits no s'ha vist a un Sobrense potser tan segur, per dir-ho d'alguna manera. En fi, que queda tota una segona volta i que aquesta serà encara potser un pèl més dura del que ho ha pogut ser la primera. Sobrense que tornarà a jugar fora de casa el dissabte que ve, ho farà i obrirà en aquest cas la segona volta en el camp del Terrassa. I la Unió Esportiva Sitges, que va patir per guanyar en el Riu de Bitlles. El CUE començava marcant aigua dolç i no va ser fins al minut 63 quan els de Manel Rodríguez van veure porteria. En el final, dos gols de Saràbia i un tercer d'Alejandro Morillas van deixant el 3-1 per seguir amb totes les opcions, si cal, pensant, però, sobretot, que dissabte que ve un d'aquells enfrontaments que deia el Manel la setmana passada després d'empatar amb Sant Cugat Sesgarrigues. És en els enfrontaments directes quan es decidirà l'ascens de categoria en aquesta lluita que mantenen equips com el Sitges, el Montserrat Igualada, el Calaf, el Cubelles, el Martorell B, que com dèiem serà el proper rival de dissabte a Aigua Dolç. En fi, molt interessant es presenta també en aquesta segona volta a la tercera catalana. En repassarem d'aquí uns moments tot el gruix de la jornada futbolística. Començarem avui amb el futbol base. D'aquí uns moments saludarem l'Isidre Gómez, que ens ha de fer el repàs habitual dels resultats dels equips de la Blanca. Hem de parlar també de bàsquet, de la victòria que va aconseguir el bàsquet Sitges 73-54 davant el bàsquet Molins per tancar una primera volta força notable. De moment, l'equip d'Edu Piñero acaba aquest primer tram del campionat amb 10 victòries i 5 derrotes, cosa que li permet estar molt a prop de les 4 primeres places que donen dret a jugar com a mínim un playoff per ser l'any vinent a Lliga EVA. Queda molt, queda, com dèiem, tota la segona volta. Hem d'abordar també l'actualitat del món de l'hoquei patins amb aquest doble partit que ha tingut el Club Patí Sitges en aquest últim cap de setmana, una de freda i una de calenta, divendres que perdia 3-6 amb el Calafell, partit clau perquè una victòria hagués apropat molt el conjunt de David Márquez a les primeres posicions, sobretot per discutir-li la segona plaça amb el mateix Calafell. No va poder ser, 3-6, derrota, i l'endemà, és a dir, dissabte, victòria 7-5 davant el Cambrils. Tot això i la resta de qualitat esportiva des d'ara i fins les 5.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 900-211-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil.
Si tens entre 16 i 24 anys,
estàs a l'atur
i has acabat els estudis,
la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos
una oferta de feina,
pràctiques laborals, formació
o un itinerari d'emprenedoria.
T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
We'll be right back.
4 i 6 minuts de la tarda, encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte, acompanyant-los fent crònica del cap de setmana esportiu fins les 5 en punt de la tarda. No ho hem dit en començar, però bé, cal destacar i molt la victòria del Sobrens CB 1-4 al camp del Ribes ahir diumenge, una victòria que consolida l'equip d'Ernest Serra a la segona posició de la classificació, no allunyant-se sinó mantenint a ratlla, com es diu en aquests casos, a l'Hortonenc, un Hortonenc que ha acabat la primera volta d'una manera doncs impecable. Molt bona trajectòria també de la Sobrens CB, que com dèiem ahir s'imposava de forma clara 1-4 al camp del Club Deportiu Ribes. Parlarem una miqueta de rugbi, perquè el Rugby Club Sitges va perdre 52-22 en partit de la Divisió d'Honor B a Saragossa, en el camp del Fènix. Recordaran que conversàvem divendres passat amb un dels entrenadors, amb Camilo Hanglin, parlant d'aquesta necessitat imperiosa que té l'equip de començar ja a guanyar partits. No va poder ser, dissabte, nova oportunitat, visita a Santa Bàrbara amb el València, equip que és tercer per la cua. Recordem que el Rugby Club Sitges, amb només dues victòries, ocupa la penúltima posició d'aquesta divisió d'honor B. Ho té molt complicat, almenys ho creiem així, per poder evitar d'entrada haver de disputar un play-off per no perdre la categoria. En fi, queda molta competició per endavant. Comencem ja i ho fem avui repassant el gruix de la jornada en el món del futbol base, i començarem amb els partits dels equips de la Blanca Subur, avui que tenim aquí en rigorós directe, com es diu en aquests casos, l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com ha anat aquest cap de setmana? Fred cap de setmana.
Fred, ventós el dissabte, o sigui...
Dissabte va fer un fred.
I vent,
però el fred que feia dissabte a la tarda, vaja, no ens el va treure ningú, eh? I els que vam haver d'estar allò en qualsevol camp, doncs ho varen patir. Ho varen patir els que estàvem a Aiguadols, el Toni que va estar a Reus, la gent de la Blanca, en fi, el fred doncs va ser un aliat en aquest cas, doncs força important. Què tal, com ha anat tot?
Bé, podem estar, diguem, aquesta setmana estem empatats. Tenim 7 victòries.
Hem equilibrat la balança.
7 derrotes i un empat, o sigui que entre els mateixos punts que hem perdut, tot equilibrat.
Hem de començar repassant doncs aquests marcadors amb la victòria, evidentment, d'ahir a la tarda de la juvenil de Preferent, que es va desfer de la Floresta, 4-0. Jo ara li comentava a l'Isidre que mirant ahir la classificació d'aquest grup primer de Preferent juvenil, ostres, he vist que, per exemple, entre la Blanca, que ocupa el cinquè lloc, i el líder, que és el Nàstic de Tarragona, hi ha una diferència de 13 punts. L'Isidre em feia doncs una reflexió molt ràpida, també. Deia, és que clar, la Blanca ha perdut o ha empatat molts partits, tants com 7. Clar, fem els comptes fàcils, eh?
Sí, que perdre, empatar, vol dir perdre 2 punts.
Perdre 2 punts.
I 2 per 2 per 2 per 2,
sí, sí.
Si el sumes són 14, o sigui que ja quasi estaries...
Clar, jo li preguntava, hi ha tanta diferència entre el Nàstic i la resta? Home, potser no. Potser no, però...
Ah, el que et comentava, han fet els seus deures. Han anat per feina, no han perdut, pràcticament, i aquí estan, no, els resultats. I com, també és una categoria molt similar a la que està jugant el Sobrens, que tot és molt competit, que està tot bastant ajustat, perquè el que jugava ahir estava a 2 punts de la Blanca, o sigui, estava al 8è, o sigui, i és un equip també que portava 6 derrotes, 6 victòries, 2 empats, o sigui, que un equip molt equilibrat, i estan tots... semblant, frec a frec.
Victòria fàcil ahir, Isidre?
Sembla fàcil, però es va tenir que suar. O sigui, la primera part va ser una mica així rara, no, poca combinació. Vam tenir la sort de marcar aviat, això sí. I a la segona part vam apretar més, vam combinar més, i va, llavors sí que vam trobar ràpidament a la porteria i fàcil. Inclús vam fallar un penal... un gol anul·lat, un altre d'aquells gols fantasmes, sí, que va. Vist el final de tot, potser el resultat ha sigut curt, aquest 4-0.
Bé, en qualsevol cas, la Blanca tanca aquesta primera volta amb aquests 25 punts, en aquest cinquè lloc de la classificació, lluny, com dèiem, de poder aspirar, Isidre, hem de ser francs, a un ascens, en aquest cas.
Però bueno, clar, no sempre ens sortiran les coses bé. Jo crec que anar consolidant aquesta categoria, que els nanos s'hi vagin fent, tots els que van pujant darrere, pues, que la puguin disfrutar, i si alguna vegada o que tenim alguna bona remesa i podem tornar a intentar l'assalt. Però jo crec que la categoria nostra, per tranquil·litat, és aquesta, o sigui,
molt bé. Doncs per aquí hem començat, per aquest 4-0 del juvenil A davant el Floresta. Per on seguim? Per la resta, vinga, va.
Doncs continuem pel juvenil B, que ahir va perdre el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca per 3-1. El cadet de preferent va perdre a casa 2-5 contra el Sabadell. En categoria infantil, l'infantil A va perdre el camp del Prat per 4-1. L'infantil B va guanyar el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca per 0-1. I finalment l'infantil C va perdre el camp del líder, el base Marc Bartra, per un contundent 7-2. En categoria L20, l'L20 A va guanyar 3-4 contra el Vilanova i la Geltrú. L'L20 B va perdre a casa contra el Castelldefels B per 4-5. L'L20 C va guanyar 8-2 a la barcelonista Terlenca Club. L'L20 D va perdre per 2-1 al camp del Vilanova i la Geltrú C. I finalment l'L20 E va empatar 2-2 al camp del Ramon Sicar. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar per 0-1 al Viladecans. El Benjamí B va guanyar 2-1 a la Fundació Atlètic Vilafranca B. El Benjamí C va guanyar 2-5 al Sant Esteve Sarrovires. I finalment el Benjamí D va perdre per 4-2 al camp de les Roquetes. Vull destacar d'aquesta categoria Benjamí que el Benjamí B és el primer partit que guanya a casa, i que els nanos estan passant bastant malament, i ara veiem si això els fa remuntar una miqueta.
Créixer una miqueta, evidentment. Doncs enhorabona a aquest equip que ha aconseguit sortosament ja la seva primera victòria com a local. Per tant, el que deies al principi, 7 victòries,
7 derrotes,
i un empat. I així doncs tanquem el tema resultats pel que fa als equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins la propera. Quatre i 13, seguim repassant més marcadors. Tenim avui els resultats dels equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, destacar l'empat a 0 del juvenil A amb el Sant Ildefons, l'empat també del juvenil B 1-1 davant el base Vilanova, la derrota del cadet A al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca 1-0, la victòria en canvi del cadet B, que es va desfer del Ribes per 4-2, l'infantil va guanyar 2-1 a l'escola futbol Gavà. Va perdre, en canvi, l'infantil B, 3-2 al camp del Sant Sadurní. L'Alevi A, doncs, no va tenir masses problemes per derrotar amb l'EFO 87, 9-2. L'Alevi B també va guanyar, en aquest cas, a la Noia per 6-2. Victòria també de l'Alevi C en el derbi davant el Ribes per 3-2. Empat a 4, en canvi, entre l'Alevi D i el Sant Cugat Sesgarrigues. I al darrer dels alevins, l'Alevi E, que va golejar el base Vilanova per 13-2. En categoria Benjamí, el Benjamí A, que va derrotar el Club Natació Terrassa per 4-2. El Benjamí B, en canvi, va perdre aquí a casa 4-5 amb el Mascatarro. 1-4 també va perdre el Benjamí C amb el sector Montserratina. El Benjamí D, que va guanyar a Vilafranca en el camp del Club Patí Sant Ramon. El Benjamí E també guanyava fora de casa, ho feia per 2-3 al camp del Canyelles. El Pre-Benjamí A, que golejava el Club de Futbol Vilanova per 7-0, i també va golejar el Pre-Benjamí B, en aquest cas per 10-0 davant la Noia. Fet, per tant, aquest primer repàs de marcadors de futbol base, i tot just quan és un 4:15 de la tarda, en repassem ja com ha anat aquesta última jornada de la primera volta, tant a la primera com a la tercera catalana. Repassa els marcadors del grup segon de la primera catalana, que van ser aquests: Redis 2, Suburense 2, Terrassa 1906 0, Lleida B 0, Viladecans 3, Vistalegre 5, Sant Boià 6, Igualada 0, Castelldefels 3, Amposta 2, Vilaseca 2, Alcallà 1, Jesús i Maria 1, Sant Ildefons 2, Balaguer 2, Torredembarra 1 i Vilanova 3, Rapitenca 0. El Balaguer, de moment, campió d'hivern amb 34 punts, seguit del Castelldefels amb 32, 31 punts per a Sant Boià, 30 per Vilanova i Igualada. El Sobrense, per una posició, ara mateix és 6è amb 29 punts, 27 per Lleida B, Inrapitenca, 26 per Vilaseca, 25 punts per en Jesús i Maria, Terrassa, 24 per Vistalegre, 22 per Sant Ildefons i a la part baixa hi trobem l'Amposta amb 19, 19 punts també per Viladecans, 11 per Redis, 7 per Torredembarra i Cué, una jornada més al Catllà amb 5 punts. Com dèiem, per aquest Sobrense, amb un balanç de 8 victòries, 5 empats i 4 derrotes. 30 gols a favor i 23 en contra. Aquests són els registres acumulats per aquest Sobrense al cloure amb aquesta primera volta. Per tant, números que el consoliden en aquesta zona noble de la classificació. Com els dèiem, empat a 2 el passat dissabte a la tarda al camp de l'Enredis i amb aquella certa sensació, probablement, de que el Sobrense va tenir a tocar la victòria. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sensació,
eh? Sensació, sensació.
De que vas estar molt a prop de guanyar, però al final t'has de conformar amb un empat a dos. El Redis, que va treure molt profit de les jugades pilota aturada i va haver de capgirar per dos cops el marcador fins a igualar-lo, 2-2.
Sí, de fet, el Sobrense va quedar 6 minuts de guanyar els 3 punts, perquè li van fer el gol al minut 84, no? I a més, un Sobrense que la primera part, sobretot la primera mitja hora, va tenir ocasions per a matar el partit. Passa que no va entrar la pilota, fins i tot una pilota al pal, clar, d'over. Pilotes claríssimes, que no s'arribaven a tocar, si la tocava era gol, però que faltava això, tocar-la. Uh-huh. Va controlar molt bé la primera part i fins que no va marcar Marcos García, doncs el Sobrense, tot i tenir aquestes opcions, no veia porta. Al final Marcos García, en un gran xut, va aconseguir el 0-1.
Estem parlant dels últims minuts, ja, gairebé sí, de la primera meitat, minut 38, que és quan arriba el 0-1, el gol de Marcos García, però el Redis, només començar la segona, és quan empata.
Sí, es troben tot. Es troba ja amb el vent a favor, cada vegada que refusava una pilota, sobretot per dalt, el Sobrense se quedava a mitja, no es podia tocar la pilota per dalt, tenia que tocar les per ras. Arriba un córner a la que doncs, portava molt de perill els córners del Redis, el treu molt bé, pilota aturada, ho tenen molt bé estudiat, i doncs amb el vent i tot en contra el Sobrense, què va passar? Doncs que es va quedar sol davant del porter, el rematador, però va fer una pífia, va fallar totalment. El que passa que va tenir la mala sort de tocar el cos de Marcos Espigado i la pilota se va anar a dintre, no? Quan el fallo era impressionant del davanter, però és allò que
va
tot
tenir,
i canviar la trajectòria
però,
de la pilota,
la fortuna de que la pilota va tocar en Marcos Espigado.
Clar,
ja són dos gols en pròpia porta en dues jornades consecutives,
Això te tocava una miqueta, Això te tocava perquè doncs t'arribava el gol als 3 minuts de la represa, no? Quedava molt de partit i a més es veia venir doncs que ell sense apretar molt, sí, sense apretar molt el ritme, venia amb un ritme molt lent, però molt de toc, doncs anava arribant i fins i tot es feia doncs amb el mig del camp del partit, perquè doncs el Sobrense va tenir molts problemes al mig del camp en aquest partit, no? Després arriba la jugada de Minga, una interna per la banda, això tan sol pot fer Minga, i va marcar l'1-2 i doncs te donava aquella tranquil·litat de pensar, si marquem un altre, però compte, tenim que marcar un altre, perquè tal com està el partit...
De fet, opcions les va tenir el Sobrense.
Va tenir les seves opcions, potser menys que la primera part, la primera part la va tenir més clares, però doncs no va entrar la pilota. I el que parlem, no? Quan ells se n'anaven creient que podien empatar, doncs arriba a l'empat i també en un servei de corna, refusa la defensa, el porter del Sobrense, la pilota queda solta i des de gairebé la frontal engalça un xut el jugador del Redis marcant l'empat a dos. Quedaven 6 minuts i fins i tot un no lo tenia clar si fins i tot se podia escapar el resultat, perquè ells se lo van creure amb el 2-2 i el Sobrense donava la la sensació que estava un xic tocat.
Suposo que van ser els últims minuts, Toni, una mica angoixants.
Sí, sí, van fer molt llarg, eh? Uh-huh. Quan atacava els sobrenses, jo, a veure si ara arriba...
En alguna acció pots fer el tercer.
Però el control el portaven ells anaven fent, tenien tot a favor, el vent, sobretot el vent, uh-huh. que era quan més bufava, i doncs al final empat a dos, que te queda aquell mal regust, però escolta, que és un punt, tot i que sigui un punt al camp d'un dels cuers, sumar avui en dia és molt complicat.
Seguim parlant d'aquí uns moments, però abans escoltem el que deia el Josu després d'aquest empat a dos a Reus, i potser amb aquesta sensació de que has tingut, com dèiem abans, la victòria més a prop.
Crec que hem tingut l'oportunitat, potser no real, potser meva, de matar el partit a un equip que ha tingut moltes dubtes en un cert moment del partit, però que bueno, que no estem del tot encertats en aquests moments, i bueno, i els deixem vius, i quan tu deixes viu a un equip, doncs en qualsevol moment et poden fer l'empat o et poden fer un gol, i així ha sigut.
S'ha començat molt bé, fins i tot quatre clares ocasions, s'ha levantat el Sobrense, en la segona part també s'ha tingut opcions per a matar, com tu dius, el partit. Ells han sigut han continuat confiant en ells mateixos, potser el vent també ha afavorit una miqueta amb ells, sobretot a la segona part, com l'ha passat al Sobrense a la primera part. S'han aprofitat una miqueta de tot això, no? Potser el Sobrense l'ha faltat això, acabar de matar el partit quan realment ja ho tenia bastant bé amb l'1-2.
Bueno, ja no sé si el vent ha favorit o no, el vent ha sigut pels dos, sí. La primera part ens ha favorit a nosaltres, i nosaltres no ens ha pogut fer més que un gol. Ells s'han xutat a porteria i nosaltres no, és el resum. Ens han fet un gol al minut 2 de la segona part. Clar, llavors no em serveix el vent. És una centrada, hi ha un refús, hi ha una centrada i no la rebutgem, no anem amb el cor a rebutjar aquesta pilota, i el segon gol igual, un rebuig que no anem al cor, amb el cor a treure la pilota fora, i res més que això. Nosaltres ara estem en un moment que tenim dubtes, i els contraris, doncs, bueno, van i intenten fer el seu partit, i bueno, i avui s'han emportat un punt.
Potser avui, no sé, des de fora, dona aquesta sensació, que no ha sortit bé els canvis, no?
No, jo no crec que siguin els canvis, jo crec que...
Sí, jo pregunto, eh?
No, jo crec que, bueno, no hem estat encertats en els moments que havíem d'estar per fer l'oportunitat de gol, a fer-la dintre, i hem patit en defensa, doncs, en les pilotes aturades, no en res més. Crec que no és culpa dels canvis, jo crec que els canvis han fet el que han pogut, ens han dit d'ajudar, però aquí guanya tothom i per tothom, i avui ha patat tothom. No estic d'acord. Els canvis, crec que han intentat fer-ho el millor possible, però bueno, avui crec que un altre cop no ha sigut el partit del Sobrense.
S'ha patit molt el servei de corna d'ells, eh? De fet, dos serveis de corna, doncs ha donat els dos gols amb ells.
Sí. Bueno, sí, no sé, suposo que haurem de fer una miqueta d'autocrítica a tots i veure per què passen aquestes coses. Jo, bueno, quan passen aquestes coses només pots fer que intentar corregir les errades, però és que, clar, errades d'anar per la pilota, d'anar fort a la sortida de cadascú. És un positiu que només ens ha fet perill de la pilota aturada. En quant el partit ha estat de tu a tu, bueno, no hem estat incòmodes, però la pilota aturada sí que hem estat. Hem d'intentar mirar aquestes errades i corregir-les.
Mm-hmm. Has pensat en els últims minuts que s'escapava el partit?
No sé si s'escapava, no. El partit dels últims minuts ha estat incontrolat i es podia escapar com un gustar, com per l'altre. Aquests partits, bueno, tant això, no, a mi no m'agraden. tant de moviment a dalt a baix, sense control, sense pensar i parar i intentar, doncs, potser obrir a banda en comptes d'anar directes al davanter. Doncs, bueno, aquestes coses te les fan els nervis i suposo que és lo normal que passi.
Bé, s'acaba una primera volta que jo penso molt bona al Sobrense, ningú se l'esperava, i ara doncs comença la segona i comença amb un altre desplaçament al camp del Terrassa.
Sí, bueno, pues imagina't, un altre partit superdifícil, aviam si ens recuperem bé físicament, psicològicament d'aquestes setmanes que les sensacions no estan siguem del tot bones i intentar preparar el partit un altre cop amb molt de respecte cap a un molt bon rival i intentar fer una bona feina allà.
Deia en un moment de l'entrevista el Josu, ens ha faltat cor en algunes accions, Toni.
Sí, a veure...
Allò potser a l'hora de defensar els corners, aquests dos corners...
Sí, però és que era molt difícil, sí. Ara ho estàvem parlant. Mm-hmm. Clar, és que en calent veus moltes coses. Una vegada ja en fred, analitzes, no?, i penses, que era molt difícil. En un dia normal i corrent, sense vent, doncs tu treballes molt bé els corners, perquè jo no he vist mai patir tant el Sobrense com l'altre dia. I clar, això és degut al vent.
Sí, la inseguretat que et crea, evidentment,
de tenir
un component extern.
Sí, canviava molt la pilota. Uh-huh. Doncs no sortia recta. Vull dir, el vent te la treballava molt. I clar, fruit d'això va arribar els dos gols. El Sobrense no va gaudir tants corners com ells. Ells potser buscaven més la pilota aturada, aquesta falteta, aquest corre, perquè doncs, tal com tenien el vent a favor, doncs, uh-huh. jo el que penso que li va faltar al Sobrense és saber matar el partit quan va tenir les ocasions. Va tenir quatre ocasions, si de quatre fot tres, ara no estaríem parlant d'un empat. Ara estaríem parlant d'un... Perquè doncs, ell ja baixa els braços, ja...
Sí, evidentment,
doncs, clar,
sí.
Ja no és el mateix, i lo va tenir la primera part. El que passa que la pilota no va entrar, no vam estar acertat de cara a los metres final, i doncs, després ell va treure molt de petroli de la seva jugada.
Parlem de números, única i exclusivament de números, eh? El Sobrense, jo ara pensava i li preguntava al Toni, ostres, quin és l'últim partit que guanya el Sobrense? És el dia del Castelldefels aquí, perquè després va a Vilaseca, empates a 0, sí. És l'últim partit de l'any,
sí.
Reps aquí el Sant Boià la setmana passada,
perds.
És quan perds i l'altre dia a Redis. Per tant, fent números fàcils, dels 9 últims punts possibles n'ha sumat dos. Bé, malgrat tot el Sobrense, com dèiem, està en aquesta zona noble de la classificació, i si mires una mica amunt veus el Castelldefels que està segon, que està a 3 punts només. Però queda la segona volta.
Sí, clar, queda tot
una... Queda una molt dura segona volta, jo penso.
Sí, és molt dura perquè, doncs...
Ens coneixem tots una mica més.
Clar.
Els de dalt es reforçaran perquè volen pujar, i els de baix, entenc que també s'han de reforçar perquè no volen perdre categoria.
I lo que
potser no tant equips com el Redis, el Torredembarra o el Catllà, que estan bastant sentenciats, sinó equips com el Viladecans, per exemple, Amposta, Vista Alegre, Sant Ildefons, que estan allà flirtejant amb el descens.
I equips que estaven dormint s'han despertat.
El Terrassa, sense anar més lluny, que està per exemple, 11, no? 25 punts. Mm. I té 25 punts.
Sí.
4 menys que el Sobrense.
Per això, un Terrassa.
I està 11.
Que tu mira la Terrassa i és boníssima, eh? Una cosa és la classificació per la igualtat que n'hi ha. Uh-huh. Però tu mira la trajectòria, perquè el Terrassa a casa seva ha jugat 8 partits, ha guanyat 3, ha empatat 4 i ha perdut un sol. Uh-huh. Però és que a camp contrari porta 3 victòries.
Estem parlant del rei de l'empat, eh? El Terrassa?
Sí,
7 empats.
Com el Sant Boià.
Sí, 7 empats.
Uh-huh. I el Sant Boià
també, d'acord.
Uh-huh. I el Sant Boià actualment és el tercer, no?
Sí. Doncs... Li va fer 6 a l'Igualada, eh?
Per això, és que no s'entén, perquè jo he vist l'Igualada i he vist el Sant Boià. A mi me va semblar millor equip l'Igualada que el Sant Boià.
És a dir, molt probablement, Toni, la diferència entre el Sant Boi i l'Igualada no és de 6 a 0.
No, que va. Jo crec que si guanya és per 1 a 0, 2 a 1. La mínima, 6 a 0, alguna cosa va afectar l'Igualada, perquè no és normal. Potser va voler jugar-li molt al Sant Boià, i si le jugues al Sant Boià, té un parell de jugadors, 3. en atac molt bons, eh?
Sí, ho vam veure, ho vam, poder, bons, ho vam poder comprovar la setmana passada. Segona volta, Toni, què podem esperar? Creus que seguirem en aquesta mateixa tònica d'igualtat o que els de dalt ja començaran a marcar una miqueta el territori?
M'agradaria continuar...
Que es mantingués aquesta tònica.
Aquesta tònica no serà fàcil.
No.
Perquè doncs, ja comencen a marcar tots el territori. Me quedo també amb la trajectòria del Vilanova, al seu camp.
És immaculada. Si exceptuem el dia que va empatar amb el Sobrense...
Clar, és que...
La resta ho ha guanyat, l'ha guanyat tot.
I ara, tots els rivals forts tenen que venir per aquí, tenen que passar pel Vilanova. Si continua la mateixa línia, compta amb aquest equip. Si continua la mateixa línia, a casa.
Des de la distància, Toni, tu veus, per exemple, aquest Vilanova preparat per discutir-li l'ascens a un Balaguer, a un Castelldefels, a un Sant Boi?
Ara sí, perquè l'equip està molt fort. Ara sí. Però aquí canvia molt, les dinàmiques i les trajectòries poden passar de tot. Ara sí, fa un mes i mig li van fer 5 gols al camp del Vistalegre, o fa un mes. Però ara estan... I el que jo trobo millor del Vilanova és que la trajectòria que porta al seu camp.
No voldria pas equivocar-me, però el Vilanova no serà el proper rival en visitar Aiguadols?
No, clar, el proper rival... Clar, és segon, el segon partit.
Segona jornada de la segona volta.
El segon partit, és el Vilanova.
Caram, no havíem caigut, però ara pensant, clar,
sí.
El derbi va acabar la segona jornada.
Sí, sí.
Doncs
sí,
sí. Ho tenim a tocar.
Sí, ho tenim a tocar. Terrassa i després Vilanova.
Molt bé, vinga, que maco. 4:02 de la tarda, vinga, deixem la primera, anem cap a la tercera catalana. Resultats d'aquesta 17a jornada al grup 12 de tercera, que són aquests: Castellví de la Marca 3, Carme 4, Sitges 3, Riudevitlles 1, Montserrat Igualada 3, Olivella 0, Piera 3, La Múnia 1, La Granada 6, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Martinenca 2, Calaf 2, Sant Pere Molanta 1, Martorell B 1, Joventut Ribatana 1, Anoia 1 i Fàtima 0, Cubelles 0. El Calaf es va deixar 2 punts al camp de la Martinenca, no ho va desaprofitar en canvi el Montserrat Igualada, que s'ha col·locat líder, 40 punts per al conjunt igualadí. El Calaf segon amb 39, 36 i tercer el Martorell, B, el Cubelles que és quart amb 35, el Sitges que també té 35 punts, és cinquè. La Joventut Ribatana ocupa el sisè lloc amb 29 punts, 29 punts també per la Martinenca, 28 per la Múnia, el Piera en suma 27, 20 per Olivella, 19 per Anoia, 18 per la Granada, 18 punts també per Sant Cugat Sesgarrigues, 17 per Carme, i a la part baixa, és a dir, ocupen els últims 4 llocs el Molanta amb 14, el Fàtima amb 11, el Castellví amb 9 i el Riudevitlles amb 7. Una jornada, aquesta última de la primera volta, Toni, en què, vistos els resultats, podem dir i assegurar que li ha estat propici al Sitges.
Sí, tots els que sumen, doncs, ho tenen a favor.
Perquè va punxar el Cubelles, perquè va punxar el Martorell B, perquè va punxar el Calaf...
I fins i tot la Múnia.
I fins i tot la Múnia, que porta uns quants partits una miqueta a la baixa.
Sí, clar, és que és molt difícil mantenir-te allà dalt, perquè n'hi ha rivals a molta entitat. Ten en compte que ara doncs tothom vol sortir i volen la tranquil·litat, i els que estan a dalt volen seguir doncs lluitant pel mateix, que és un joc de promoció i ascens. Uh-huh. Per això la segona volta, ara és l'hora de la veritat, a partir d'aquí...
Sí, sí.
Doncs,
ara ve quan, allò que deia el Manel, no? Una miqueta, els enfrontaments directes són els que ens marcaran, evidentment, aquests llocs d'ascens, o el títol, o la promoció, en el pitjor dels casos, segons
com. I li ve un mes al Sitges...
Dur.
Però molt dur,
Li ve un inici de segona volta...
Molt dur,
sí, sí.
Martorell?
Martorell, sí,
Anoia.
Sí, Anoia, sí.
Cubelles
i Calaf. Sí, senyor, ho has dit perfectament.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Un Sitges que, com dèiem, tanca aquesta primera volta en cinquena posició, ha sumat 35 punts després de 11 victòries, de 2 empats i de 4 derrotes. Ha marcat 43 gols i n'ha encaixat 23. Aquests són els registres, Toni, d'un Sitges que, bé, com a mínim tanca aquesta primera volta amb feina encara per fer.
Sí, molta feina. Clar, ja ho veiem venir, no? Que faltava que aquí, doncs, el Sitges tenia que arribar tot el bé possible a acabar la primera volta per encetar una segona decisiva, no? Per tots, però sobretot pel Sitges. Un Sitges que jo ara crec que està en el millor moment i que torno a repetir. És un equip que sap patir, però sap guanyar.
Sí, sí.
I això és important.
Una cosa bona que li vaig veure, per exemple, dissabte aquí amb el Riudevitlles, va costar, doblegar amb el CUE, el Riudevitlles, que... ha fitxat nous jugadors, nou entrenador. A mi no em va semblar pas, doncs, un equip, doncs, com per anar a cué, però clar, evidentment, potser ja han fet tard, no ho sé. De fet, va començar marcant el conjunt de Sant Pere, i el Sitges, de fet, va sortir un pèl endormiscat. Això va fer que la intensitat d'una banda del Riudevitlles, amb aquesta poca aplicació que tenia el Sitges en aquests primers, sobretot, 20-25 minuts, doncs fa que el Riudevitlles fes saltar la sorpresa avançant-se al marcador. El dubte que teníem era si el Riudevitlles s'aguantaria, si tindria prou fons físic de cara a la segona part. Doncs no el va tenir, i de fet aquesta davallada física la va aprofitar el Sitges, que, repeteixo, una cosa bona que té aquest equip és que no opera els nervis, sap mantenir la compostura, no arriba a aquest punt d'ansietat que et fa, doncs, prendre molts cops decisions equivocades. Potser amb aquella sensació també de que continuava una miqueta la tònica del dia de Sant Cugat, no? que veies porteria però que no acabaves de rematar. Recordo, per exemple, una pilota al pal d'Alejandro Pascua a la primera part, que en altres circumstàncies, doncs, el més normal hauria estat, doncs, que Pascua hagués enviat la pilota al fons de la xarxa. Bé, en qualsevol cas, com dèiem, fins al 63 no arriba el gol de l'empat, córner que Sarabia remata de cap al fons de la xarxa. El mateix Sarabia, al 77, aprofitant una pilota solta, envia un potent xut al fons de la xarxa. Era curiós que el central de l'equip havia estat el gran protagonista a l'hora de remuntar el partit, i ja a 5 minuts del final una acció personal d'Alejandro Morillas culminava el match amb el tercer gol. Va costar, però, Toni, es va fer la feina, que és el que interessava.
Sí, clar, clar, i me quedo amb això, perquè a més el Sitges ha patit en diferents partits. Me recordo el partit de la Juventut Ribatana.
O el dia del Piera, aquí també.
I el dia del Piera. Uh-huh. Doncs la Ribatana va començar marcant. Li va costar molt al Sitges aconseguir empatar. Quan va empatar, va guanyar partit. Amb el Piera va passar el mateix. Doncs el Piera va marcar, el Sitges va patir moltíssim i, doncs, al final va acabar guanyant. És la part positiva, és el millor que té el Sitges, que té un bloc que sap patir, que sap treballar, doncs, que continua la mateixa línia i que acaba guanyant els partits.
Uh-huh. Anem a escoltar el que deia Manuel Rodríguez després d'aquesta victòria 3-1 davant el Riudevitlles.
Nosaltres hem fet córrer la pilota, ells han dit que corre molt. La primera part era evident que el ritme no l'aguantarien, ho sabíem. Queda el dubte de veure-ho, no? Però evidentment hem arribat moltes vegades, hem tingut molt la pilota i això amb ells ha fet desgastar molt, i bueno, tard o d'hora tenia que arribar, perquè estem una mica com l'altre dia, en tantes ocasions al final alguna té que entrar, no? És evident.
Tens la sensació, però, que l'equip potser ha sortit un pèl endormiscat?
Sí, avui no han sortit com tenien que sortir. Ens hem tirat 20 minuts per entrar al partit, fins que ens han fet el gol, i a partir d'aquí sí que l'equip ha començat a generar una miqueta més de perill, a jugar una miqueta millor, i a poc a poc ens hem anat fent amb el partit, però sí que és cert que ens ha costat 20 minutets llargs entre el partit, i això no ens ho podem permetre perquè els rivals surten extra motivats i ja ho hem vist, et complicant el partit amb poca cosa.
T'ha sorprès a tu, Riudevitlles, o...?
No m'ha sorprès, perquè el vaig veure al camp de la Joventut Ribatana, i la Joventut Ribatana va guanyar 2-0, però també el final, i la setmana ve de guanyar, han canviat d'entrenador, han fitxat jugadors. Bueno, és normal, a vegades costa més guanyar l'últim que un equip que està a mitjana de taula tranquil, no? I això és evident, surten amb més ganes i saben que s'ha jugat molt, i bueno, aquí tenen poc a perdre i són equips difícils de batre. Si fas els 2 o 3 gols a la primera part, potser els acabes fent 6, però si no ho fas, ells en poc, i més a nosaltres que estem en aquesta dinàmica que una pilota botant entra, doncs ens pot passar el que ens ha passat d'avui, però bueno, durant la temporada això passa i és normal, i els partits s'han de lluitar tots i no hi ha ningú petit, i d'això n'estem aprenent, perquè pensàvem que guanyaríem els partits 2 per golejada i no és tan fàcil.
Fins que no han arribat els gols dels Sitges, Manel, teníem aquella sensació que el partit era una mica com el de la setmana passada, no? Es creaven ocasions, s'arribava, però no entraven.
Sí, últimament ens costa fer gols.
Sembla que l'equip s'hagi instal·lat una miqueta amb el desencert, no?
Bueno, això són ratxes, i el futbol té això també, i els gols, moltes vegades, és el que jo li deia a la mitja part als jugadors, la pilota que al pal del Pasqua fa un mes entrava, sí. I ara surt, no? I, bueno, i no, quan passa això no queda un altre que, a més de xutar una vegada, xutar dos, no? I intentar-ho més vegades, hasta que surt. La tranquil·litat és veure que, bueno, que al final, pues, bueno, l'equip els ha fet, i a més jo penso que en criteri, vull dir, dintre del partit que era, que l'arbitratge tampoc ha sigut massa correcte i que ells també han sigut molt, en aquest sentit, molt cridaners, i un partit que es podia embarullar i que això anava en contra nostra, hem sabut estar tranquils, no hem tingut expulsats, i hem baixat la pilota baix, hem intentat jugar, i jo penso que això ens ha beneficiat molt per poc a poc desgastar-los molt amb ells.
És molt bo, com dius, l'equip no per la compostura i no entra en aquell puntet d'ansietat que a vegades et fa.
Correcte,
que no fa les coses bé.
No, no, que si entres en aquest punt d'ansietat perds el partit, o no el guanyes, segur, perquè et lies en discussions, al final targetes, expulsions, i això ens hauria pogut perjudicar molt avui, però no ha passat. Perquè jo penso que estem en aquest sentit bastant bé, no? L'equip en aquest sentit està bé, i també s'ha de dir que al final, jo torno a repetir, la temporada és molt llarga i es donaran partits de tot tipus, i com igual que durant la setmana passada pots dir que és injust per el que has vist al camp, però que passa moltes vegades, treure els partits així com el tret d'avui també és molt correcte, perquè al final les complicacions no solament estan en equips molt bons, a vegades les complicacions, i ho hem vist amb equips de mitat d'aula, doncs li poden prendre punts a un equip de dalt tranquil·lament.
Avui sí que era imprescindible la victòria, i més del que va passar la setmana passada.
Sí, bueno, estem en la dinàmica, totes les victòries són imprescindibles, no? És que si no guanyes és un problema, no? I, bueno, i amb això estem, i, bueno, i ja dic, i sempre no guanyarem 4-0, ni 5. Jo ja vaig dir que guanyarem 1-0 i també són 3 punts i també valen igual. Vull dir que després ningú se'n recorda si aquell partit va estar millor o pitjor, no? Al final has de guanyar. I avui era important guanyar, i ja dic, jo el rival a mi avui em feia mala espina, perquè sabia que ens ho posaria complicat, no tenia cap dubte, i ho hem estat parlant tota la setmana. Al final, contra el Martorell potser es motivaran sols, però aquests partits així són els que l'actitud i el cap ha d'estar fresc, ha d'estar bé per afrontar-los, perquè se te'n pot escapar.
Deies la setmana passada, Manel, la Lliga es decidirà amb els afrontaments directes. Doncs mira, dissabte que ve en teniu un.
Sí, està clar, el dissabte que ve és un partit clau per treure rendiment a tot el que hem fet fins ara, no? Tots els punts que hem guanyat i tot l'esforç que hem fet, diumenge s'ha de veure recolzat per un bon resultat, aviam si som capaços de guanyar bé i de fer un bon partit, sobretot perquè davant d'aquests rivals que ja tècnicament són millors i que aquí ja serà un altre tipus de joc o de futbol, segurament, doncs hem de potser treure la part nostra més futbolera, i aquí potser diré que ens va millor, no? Jo penso que aquí, en aquest escenari, ens podem trobar una miqueta més còmodes, no? Perquè el nostre equip és un equip que li agrada tindre la pilota, li agrada poder fer un contraatac. Amb aquests rivals és molt difícil fer un contraatac perquè no surten, i tot això, doncs, dissabte espero que es vegi un bon partit, i ja dic, l'objectiu clar és, amb aquest enfrontament primer que tenim, és treure els punts, els 3 punts que ens donaran molta vida, no?
Doncs el Sitges que obrirà la segona volta rebent dissabte aquí al Martorell B, i com ens recordava el Toni, compte, perquè de la mateixa manera que parlàvem de i encara recordo aquella conversa que manteníem amb l'ex tècnic David Requero abans de començar el campionat, que teníem aquella sensació que a l'inici del campionat era pel Sitges molt exigent. Doncs ara, clar, ha passat una volta, han canviat moltes coses, però, Toni, ens trobem a les mateixes. Tens aquestes 4 primeres jornades de la segona volta que no sé si acabaran decidint alguna cosa, però que el Sitges ha d'estar molt fi.
Molt fi, clar.
És a dir, ha de millorar els registres si els comparem amb les quatre primeres jornades, que els millorarà, segur, segur.
Home, si no la millora malament.
Si no, malament, no, rai.
Doncs perquè, clar,
però estem convençuts que sí.
Les últimes Sitges... quatre jornades, les primeres quatre jornades en què estava David Requero, tan sols va guanyar un partit.
Sí, sí, el dia de la noia aquí.
Clar.
Que... vas perdre Camp del Martorell, vas perdre Cubelles de... i el Calafat va pintar la cara aquí.
Per això. Vull dir que no, el Sitges té que millorar molt els números. Home, jo gairebé m'atreveria a dir que si el Sitges és capaç de sumar tots els punts en joc, donaria un pas ja gairebé definitiu a lluitar-li al Montserrat Igualada, eh? Uh-huh. Jo no descarto
Montserrat Igualada. Estàs parlant de guanyar tots els partits.
Clar.
És una fita...
Sí, però jo l'ho veig guanyador.
No dic que inassumible, però...
Jo l'ho veig guanyador, aquest Sitges.
Sí, evidentment, jo també, però...
Escolta, si el...
Però un punt sempre et deixes.
Sí, però si l'Olivella és capaç d'empatar el camp del Calaf, per què no pot guanyar el Sitges al camp del Calaf? Jo sé que és un molt bon rival.
Jo també veig el Sitges capaç de guanyar a qui sigui.
És que el Sitges està obligat ara pràcticament a sumar gairebé tots els punts.
Primer, una miqueta el que dèiem, a no fallar, sobretot, amb aquests enfrontaments directes. És a dir,
los de casa,
Martorell dos... ve, quan vingui el Cubelles d'aquí un parell de setmanes...
Després va la noia, compte que aquesta noia ha canviat,
sí.
Ja no és el mateix equip. És un equip que ja intenta remenar la B i té bons jugadors.
I hauràs d'anar a Calaf també a rascar.
Sí, és que si no rasca Calaf, el Calaf és un rival directe teu, tens que anar a rascar. Ells te van rascar aquí els tres punts, tu tens que rascar-li amb ell alguna cosa, perquè si no, malament.
Doncs així estan les coses a tercera catalana, i ens agrada com estan les coses també, Toni, a la quarta.
Està molt bé.
El grup de Z, ens agrada molt, perquè
està molt bé.
Hem vist que el Sobrense és capaç, Sobrense B, és capaç d'anar a Ribes i de guanyar 1-4, però és que aquest marcador ja era el que tenia la primera part.
Sí. Sí, sí, ja va decidir el Sobrense en la primera part, vull dir, el primer 40 minuts el Sobrense ja guanyava 1-4, dos gols de Pablo Altamirano i dos gols de Martí Ferret donaven aquesta avantatge al Sobrense. Es cursava diferència a Luis Midecap, però es veia molt superior el Sobrense. Sí que el Ribas té moltes baixes significatives per lesió, però la sensació que va donar en tot moment el Sobrense la primera part, quan no n'hi havia nervis, després, amb el 1-4, escolta, doncs va generar molts nervis, no sé el per què, des dels vestidors cap a dintre, i l'àrbitre no va estar acertat en tot, va expulsar Vignola, per mi molt injust la seva expulsió, se va complicar molt la vida i al final doncs un partit que estava sentenciat.
La tensió dels derbis, no?
Però me vaig quedar amb una cosa i vaig preguntar, Pitu, jo tal com ho vaig veure a partit, dic, si aquest Sobrense continua així, que jo crec lo vaig veure molt superior al Ribas, la promoció la té assegurada. Jo ja no dic el primer lloc, dic la promoció, però me van dir, i això va ser una bona reflexió, sí, el que passa que ara pot comptar amb jugadors del B, però les últimes jornades aquests jugadors no...
Jugadors de l'A, vols dir?
Perdó, del B.
Com el cas d'ahir, per exemple.
Com ahir de Martí Ferrer, sí, sí. Que es va notar molt, sí, sí. Va marcar dos gols, i a més, déu-n'hi-do el que va portar.
Això podrà passar fins que quedin cinc jornades.
A les últimes cinc jornades ja no podrà fer-lo. I a les últimes cinc jornades li queden encara rivals complicats, perquè l'última jornada serà
bona,
el Ribas.
És una bona reflexió.
Clar, és que quan me van dir això, jo ja vaig començar a pensar, doncs tens raó, la promoció la tens assegurada fins a l'última cinjonada, però després poden passar moltes coses.
De moment, doncs, les coses estan perfectes per aquest Sobrense B, que està segon amb 39 punts, està a dos només de l'Hortonenc, un Hortonenc que es manté invicte, Toni, no ha perdut cap partit.
No.
I de moment és el que està marcant una miqueta el territori en aquest grup 10 de quarta catalana. El Can Cartró, que també està allà, s'han despenjat una miqueta equips com les Cabanyes i el Ribas. Atenció al Ribas, perquè el Ribas
està
es queda amb aquests 31 punts, està a 10 de l'Hortonenc i a 8 del Sobrense.
Sí, queda molt despenjat el Ribas.
Queda un pèl despenjat,
sí, Le queda tota una segona volta, però clar, la primera falla molt, i ha fallat amb els rivals directes, amb els que no pot fallar, i fins i tot un empat a la Plana Rodona, que serà el proper rival del Sobrense.
Sí, obrirà segona volta al camp de la Plana Rodona, que és un equip doncs situat a la part mitja de la classificació, 8è amb 26 punts. Estava pensant, dels equips de dalt, sí, clar, has d'anar a Sant Llorenç d'Hortons.
Sí.
En canvi, ve el Can Cartró aquí,
I tens que anar al camp de les Cabanyes.
I has d'anar a les Cabanyes.
I després vindrà el Ribas.
I el Ribas ja serà l'últim partit de Lliga. Déu-n'hi-do quin últim partit de Lliga. Si és que veritablement el Sobrense encara està en aquesta efervescència de poder lluitar per pujar, no ho sé.
Vaig veure una cosa molt interessant. Aquest equip se lo creu, que pot jugar la promoció. No. Els jugadors estan molt motivats, motivats.
Quan t'instal·les en aquesta dinàmica de guanyar.
Vaig veure un Pablo Altamirano molt bé. Jo penso que és un jugador que si ell tira a l'equip...
Experiència en aportes,
té molta experiència, a més ahir va estar molt bé. Si ell continua en aquesta línia, l'equip ho notarà, però molt, i se l'agrairà.
No, sens dubte. En fi, de moment crec que no se li pot demanar res més a aquest equip.
Toni, no.
Un equip totalment nou, amb un entrenador també nou.
Sí.
En fi.
Sí. Està segon. Està a 2 punts del líder, que no té el líder a 8 punts, no té a 2 punts.
Evidentment, no el tens a Campistraus.
I tens tota la segona volta, doncs millor impossible.
Doncs així estan les coses. 9 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Obrim ja plana poliesportiva. I comencem aquest bloc poliesportiu parlant de futbol femení, dels resultats que han obtingut els equips del Suburense a la primera divisió amb el primer equip del Subu, que tanca primera volta amb una derrota en 2-0 al camp del Pubilla Casas. Per tant, clou aquest primer tram del campionat amb 15 punts i en 9a posició a la primera divisió. L'infantil cadet va perdre de forma contundent 2-11 amb aquí a Iguadols davant el Cambrils Unió i en canvi va guanyar l'Alevi Infantil. Ho va fer per 1-2 al camp dels amics i veterans els pallaresos. I parlem també de la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala en la seva 12a jornada per consignar una nova derrota de l'agrupació esportiva a les botigues de Sitges. Va perdre 7-3 en la seva visita a Barcelona a la pista del Padre Damián Sagrados Corazones. El conjunt de les botigues que segueix a la cua de la classificació només ha estat capaç de sumar un punt. Proper partit, atenció, perquè rep el censur de Barcelona, que és tot just el penúltim classificat. A veure si l'equip de les botigues té capacitat d'en reacció i millorar, sens dubte, amb aquests registres de la primera volta. Rugby, a la divisió d'Honor B, ho dèiem tot just en començar el programa, aquesta derrota 52-22, la que va patir el Rugby Club Sitges a Saragossa amb el camp del Fènix, un Sitges que continua penúltim a la classificació amb només 2 victòries. Proper partit, també clau, Li dèiem divendres passat a Camilo Hanglin, tècnic del Rugby Club Sitges, que teníem aquella sensació que els dos partits propers que tenia el Sitges, és a dir, el de l'altre dia a Saragossa i el proper aquí amb el València, eren claus per començar a pensar ja en sortir d'aquesta penúltima plaça. Derrota d'entrada a Saragossa, veurem com reacciona l'equip aquest proper dissabte aquí a Santa Bàrbara amb el València, que és el tercer per la cua, però té 4 victòries més, és a dir, que potser és clar, veus la classificació i veus que el València està un esgrau per sobre teu, però té 4 victòries més. Per tant, entenem que caldrà suar i molt el Rugby Club Sitges per intentar evitar doncs el descens de la categoria. A la primera catalana, en canvi, tampoc li van anar massa bé les coses al Sènior B, que va perdre 50-14 en el camp del Buc B. I a la Copa Catalana Femenina, victòria del femení del Rugby Club Sitges, que va guanyar 38-11 en el Castelldefels. Parlem també de bàsquet. A la Copa Catalunya, grup primer, victòria per tancar la primera volta del bàsquet de Sitges, que es va desfer 73-54 del bàsquet Molins. Per tant, el conjunt d'Edu Piñero, que tanca aquest primer tram del campionat amb 10 victòries, 5 derrotes, 5a posició, per tant, gens allunyat d'aquestes 4 primeres places que et permeten, quan acabi la temporada, lluitar per l'ascens de categoria. Derrota, en canvi, del Sènior B, 53-56 davant a la Torreforta aquest passat dissabte aquí a Pinsbens. El conjunt de Rubén Hernández, que patirà i molt. Li queda la segona volta, però clar, només s'ha aconseguit una victòria en tota la primera, per tant molt hauran de millorar les coses en aquest sènior B per pensar en salvar la categoria. I victòria del sènior femení, que ha enganxat doncs una bona dinàmica, una bona ratxa de victòries. Va guanyar 51-56 a la pista del Corbera. Anem ja cap a l'hoquei patins, aquest doble duel que afrontava amb el sènior A del Club Patí Sitges aquest darrer cap de setmana. El més important és el que justament va perdre amb el que va disputar el passat divendres aquí a Pinsbens davant el Calafell per 3-6. Clau del partit, el fet d'haver errat 3 penals, i això ho va acusar i molt el conjunt de David Márquez. Un David Márquez que ens assegurava a la fi del partit que la mala sort havia estat sobretot la causant d'aquesta derrota.
Muy mala suerte, hemos fallado 3 penaltis y faltando 3 minutos llevamos 3-3 y 3 goles y ya está. Muy mala suerte.
¿Cómo has visto el equipo?
Bien, lo he visto bien. Mala suerte, hemos fallado. Mala suerte, no se puede decir otra cosa. Ellos eran buenos, eran muy buenos y nada. Ja està, no podem pensar otro partido, ja està.
Potser aquesta és la clau, no? Com deies, el fet que l'equip ha fallat 3 penals davant un equip de l'experiència del Calafell, si es perdona, doncs sí, acaba passant això.
Sí, ahora en el hockey no se pueden fallar los penaltis, las faltas directas, ahora hay muchas y esto no se puede fallar, pero bueno, no pasa nada.
El partit era important perquè una victòria us acostava al segon lloc, ara com ho veus?
Bueno, contra los de arriba si pierdes no, no importa, o sea, no se puede perder partidos tontos, pero contra Calafell si le ganas en su casa pues queda igualado. Para nada, estamos ahí arriba también. Ahora Calafell juega contra el Vilanova y a ver qué pasa.
¿Tú encara li veus opcions a l'equip?
Sí, yo creo que sí, hasta el final de temporada todo puede pasar.
Demà amb el Cambrils, un partit totalment diferent, sí, contra un rival molt diferent.
Bueno, pero bueno, hay que jugarlo y a ver que la gente está anímicamente mal. Y bueno, hay que jugarlo y a ganarlo y ya está, no pasa nada. Y a seguir jugando y ya está.
Doncs, sobretot, a seguir sumant, però compte, perquè, clar, a la segona volta t'hauràs de jugar als quartos a Calafell, a Vilanova i equips que ja t'han guanyat aquí. De moment, el Lleida mana la classificació amb 40 punts, el Calafell segon amb 34 i empatats a 30 punts, Vilanova i Club Patí Sitges. Pendent, però, aquest enfrontament entre el Calafell i el Vilanova, que encara no s'ha jugat. Bé, així estan les coses. No hi ha res perdut, és evident, però repeteixo, clar, a la segona volta t'hauràs d'anar a jugar l'ascens o aquesta segona posició, perquè la primera, vaja, crec que no hi podem pensar a pistes tan dures com Calafell i Vilanova. Va guanyar també el sènior B, ho va fer per 5-4 a les franqueses, en derrota en canvi de l'Alevi en partit del Campionat de Catalunya Preferent, va perdre 3-0 a la pista del Lloret, derrota del Júnior a la pista del Mataró 8-2, partit de Copa Federació, i també en partit de Copa Federació el Juvenil va empatar 3-3 davant el Sant Cugat. Resultats aquests d'hoquei patins que ens marquen ja en el punt i final d'aquest temps de descompte. Toni, gràcies.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres al temps de la tertúlia Pilotes Fora. A vostès també moltíssimes gràcies de nou per la seva confiança. Que acabin de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.